al telèfon el senyor Josep Pérez Moya, el director del Servei Català de Trànsit, a qui saludem ara mateix i aquí també, sobretot, desitgem un bon any nou. Què tal? Bon dia i bon any, senyor Pérez.
Hola.
Deu
bon
estar dia. Content, deu estar content.
Sí, tant, tots
bon dia i bon any a tots.
És possiblement la millor notícia de l'any.
Clar, és que, escolta'm, des de Trànsit ens arriba
fumut,
aquesta excel·lent notícia del descens, important descens de la mortalitat a les carreteres catalanes durant el 2007. Per tant, ens hem de felicitar, jo crec que tots plegats, senyor Pérez Moya. Amb tot, 287 persones han mort encara a la xarxa viària catalana durant l'últim any.
Sí, estem satisfets per la reducció important de la sinistralitat i de les víctimes mortals, però com bé estàs dient, 287 morts són moltes morts, no? Com diem sempre els que parlem d'aquestes coses, darrere d'una mort sempre acaba havent-hi tot un drama familiar, d'entorn social. Per tant, la societat catalana continuem tenint un problema amb la sinistralitat viària, que no ho assumim, però és un risc que ens obliga a tenir comportaments més segurs. Però de totes maneres les xifres són positives i, com bé apuntaves, jo crec que el mèrit és de tothom, no? Vol dir que la gent té un comportament més cívic i respectuós amb les normes, i això és positiu.
Conductors, per tant, cada vegada més conscienciats, però també s'ha fet referència als controls d'alcoholèmia, no? Que han ajudat també, han contribuït a reduir aquesta taxa de mortalitat, senyor Pérez Moya.
Sí, aviam, la reforma del Codi Penal, el permís per punts, la presència policial, tant de Mossos d'Esquadra com de les pròpies policies locals, fent els controls d'alcoholèmies i drogues, tot això està influint i fa que la gent tingui més prevenció per no ser sancionats, però a banda de no ser sancionats també perquè som més conscients, no? Uh-huh. I la presència policial és que continua sent imprescindible, no? Perquè sempre hi ha gent que no respecta les normes i sempre vol superar els límits des del punt de vista de la infracció, i per això els controls d'alcoholèmia han estat intensos i continuaran estant-hi, perquè ens costa acceptar-ho, però l'alcohol és un problema associat a la conducció i, dissortadament, encara hi ha massa alcohol a la carretera.
Combatre, per tant, encara més el consum d'alcohol al volant és un dels objectius del Servei Català de Trànsit per aquest 2009, però també parleu, a banda d'intentar reduir el nombre de ferits greus, de vigilar més de prop els camions. Què passa amb els camions?
Bé, l'any passat vam tenir una pujada molt preocupant de la sinistralitat associada a les motos, i aquest any hem vist que la sinistralitat es disparava amb els pesants, no? amb els camions. Aleshores, a partir d'aquí, volem ser prudents, estem en converses amb el sector, hem creat un grup de treball, volem analitzar molt bé a què es deu aquesta implicació dels pesants a la sinistralitat, per prendre aquelles mesures que, d'una banda, siguin útils per reduir la sinistralitat i guanyar seguretat viària, però per una altra també prendre aquelles mesures que no siguin penalitzadores pel sector, no? Per tant, hem de buscar aquelles complicitats per trobar la línia de treball que ens asseguri un objectiu comú, no? Que és la reducció de la sinistralitat i la implicació dels pesants.
Estem en ple pont de Cap d'Any i Reis. Abans parlàvem dels controls d'alcoholèmia. Quants efectius dels Mossos ens vigilaran aquests dies a les carreteres catalanes, senyor Pérez Moya?
Bé, aviam, una cosa és, diguem...
I quants controls d'alcoholèmia hi haurà?
Bueno, els controls d'alcoholèmia seran els habituals d'un cap de setmana, no? Que, per tant, ho podríem situar al voltant dels 80, un centenar, però al voltant de 80, aproximadament. No es prenen mesures excepcionals o controls excepcionals com hem tingut en aquest pont de Cap d'Any i de Nadal, en el que gairebé 700 Mossos i més de 200 controls s'han fet, no? Cap d'Any té una especificitat que no la té, per exemple, aquest cap de setmana o la nit de Reis, no? Per tant, entenem que també el consum és un altre i els controls estan més adequats a la mobilitat que genera aquests dies.
Mhm. Molt bé, d'aquí a 15 dies, el 15 de gener, si no recordo malament, posarem, o posareu en marxa, vaja, el nou sistema de velocitat variable, algunes vies, no a totes encara, pròximes a l'àrea de Barcelona, en funció de la situació del trànsit, allò que el límit de velocitat anirà variant en funció de com estigui la cosa en aquell moment a la carretera en qüestió. La C31 i la C32, si no recordo malament, ho teniu tot a punt ja?
De fet ja està la instal·lació feta, i tant l'autovia de Castelldefels com l'autopista del Garraf seran, diguem, el pilot, l'experiència pilot que ens ha d'ajudar a garantir que els accessos, tots els accessos en un parell d'anys, 2-3 anys com a molt, a la ciutat de Barcelona ho puguem gestionar amb la velocitat variable. Està tot a punt i, com sempre, els primers dies necessitarem ajustar-ho més, perquè una cosa és tota la conceptualització, el disseny, la metodologia que vols aplicar, i l'altra és aplicar-ho de veritat en el dia a dia, no? Haurem de fer uns ajustos, però estem convençuts que serà una eina que contribuirà a reduir, no eliminar totalment, però sí a reduir les congestions i, per tant, el temps que estem aturats abans d'entrar a Barcelona, i les aturades, reduir les aturades i arrencades, amb el benefici que això tindrà tant per la reducció de contaminació, però pels usuaris, sobretot per la reducció del consum de benzina o gasoli.
Ah, i el límit de velocitat oscil·larà entre els 40 i els 80 km per hora, tot i que en algun tram concret pot arribar fins als 100 km per hora, no?
Sí, l'autopista del Garraf, que ara és fins als túnels és tota de 80, la segmentem de manera que entre els túnels i el canal Olímpic la velocitat màxima serà 100. Uh-huh. I entre el canal Olímpic i el Sant Boi, no, quan ja entrem a prop del nus del Llobregat, el límit continuarà sent de 80. Per tant, entre 100 i 80 de velocitat màxima, i a partir d'aquí la mínima es anirà de quan, com bé apuntaves, en funció de la realitat del trànsit. Nosaltres pensem que la major part del dia no serà necessari modificar la velocitat. Per tant, podrem anar a 100 o a 80, segons la zona per la que circulem.
I quan es modifiqui, majoritàriament, tampoc ens hem d'enganyar, serà a la baixa, senyor Pérez Moya. Però
sí,
això,
sí,
clar, d'entrada, molta gent li fa mandra. A més, a poc encara, no? Les carreteres i tal.
Sí.
Però Europa ha anat bé, això, no? Altres països?
Efectivament. Nosaltres portem un any i mig treballant a aquest sistema, i ens hem desplaçat als diferents països europeus que estan des de fa 10 i 15 anys aplicant la velocitat variable, i tothom ens ha recomanat que no dubtem en implantar-lo, perquè els guanys són positius, amb el que deia, de reducció de la congestió, però també de millora de la seguretat vial, i per tant són dos elements clarament associats. Si després, a més, amb la millora de la congestió estem contribuint també a reduir la contaminació i a guanyar qualitat de l'aire, doncs això és el que ha passat a Europa, i entenem que és el que ens passarà aquí.
Bé, permeti'm per un moment que faci copartíceps d'aquesta entrevista als contertulis del Matí de Catalunya Ràdio, el senyor Antonio Franco, Tian Riba, la Patricia Gavancho. Com ho veieu, això, de la velocitat variable? D'entrada, què, un vot de confiança, sí, o és allò que fa més mandra que una altra cosa?
No,
bé,
segur, segur.
I més amb el resultat que estem veient, no?, d'aquest 2008, que efectivament...
És un problema de lògica, és a dir, si la gent arriba cap a on es pot produir l'embús més a poc, arriba més amb més fluidesa, i és possible que l'embús no es produeixi. Però és que la gent s'imagina ara que, és a dir, d'una manera arbitrària, et diran, ara baixa 40, no? És a dir, simplement estàs intentant regular el tràfic de manera que la gent no s'acumuli tot en un punt i no hi capi.
Jo crec que amb els resultats que a més tenim al damunt de la taula hem tingut, jo no recordava una sortida de cap d'any també sense morts aquí a casa nostra, no? Vull dir, dona la impressió que l'actual equip de trànsit s'ha guanyat el marge de confiança, i jo també estic content d'una cosa, aquesta sensació de que estan experimentant i provant coses contínuament. Vull dir, els resultats són bons, però això no s'està aturant, i aquesta experiència mateixa de la velocitat variable, jo estic segur que alguna cosa no funcionarà bé, però que el gruix, el conjunt de la jugada té prou indicis de racionalitat o de, o de, o, o de, vamos, o de sentit comú, vull dir, intentar ajustar de que en els moments de flux variable del, vull dir, que no sigui la rigidesa d'unes normes completament generals i perquè no és el mateix circular a la nit que al matí que el cap de setmana que,
home, que no vol dir que els embussos no es produeixin,
no, perquè hi ha un excés de vehicles per el que pot absorbir la xarxa, però amb tot, sembla una iniciativa assenyada, i ja dic, i que sobretot l'hem d'emmarcar amb aquest marge de confiança de dir, estem tenint resultats, pues, deixem treballar la gent, no?
Jo l'últim dia que vaig seguir també hi havia el senyor Pérez Moya, perquè era, em sembla que era el dia que es presentava
just l'endemà de presentar-se
la velocitat variable.
Sí, senyor.
I aquell dia li vam comentar als tertulians la possibilitat que aquesta velocitat variable fos variable també a l'alça, en horaris en què no hi ha ni un cotxe a la carretera, com per exemple a partir de les 12 de la nit. Em sembla que després el RAC també ho ha demanat, però em sembla que la part aquesta veig que no la pensen aplicar, no?
Bé, hi ha el tram aquest de la C32, no?, que de moment potser...
Sí,
senyor Pérez Moya.
Sí, sí. De fet, la C32 ja pugem a 100 km per hora a les 24 hores del dia. Amb el tema de la nit... hem de ser encara prudents. No hem d'oblidar que una dels objectius de la mesura de regular la velocitat és millorar la qualitat de l'aire. I els indicadors que hi ha de contaminació encara són massa elevats.
Sí, però no es contamina exactament a la nit, Aquesta no cola,
No. Bueno, però el mesurament que es fa és sobre la base del comportament de 24 hores. Perquè si no podríem dir, aviam, ja de 10 i mitja a 11 i mitja no es contamina, deixem circular a més velocitat. Parlo, per exemple, del matí. No, aviam, utilitzem la lògica de dir, durant 24 hores i durant un any, la Unió Europea què és el que ens demana? Aleshores, sobre els paràmetres que ens marca la Unió Europea, s'està treballant, en aquest cas, des del Departament de Medi Ambient, amb un pla de millora de qualitat de l'aire. Aleshores, quan aquests indicadors de contaminació estiguin en el llindar que marca la Unió Europea, jo crec que seria el moment de plantejar-se què és el que cal fer. Però mentre no arribem a aquest punt, veiem-ho des d'un altre vessant. La qualitat de l'aire és un element important, la seguretat vial és l'altre valor associat. I aleshores, el fet de que aconseguim reduir accidents, reduir víctimes mortals i sobretot a la nit, per nosaltres és un valor que té molt, molt de pes, no?
Home, jo crec que hi ha un punt important, i és que la gent encara continua associant cotxe i velocitat. I és una parella que potser cal desfer, és a dir, que el cotxe té uns avantatges de llibertat, de mobilitat, de no sé què, però no necessàriament això ha d'anar associat sempre a la velocitat. I en canvi hi ha una part important de conductors que si no poden córrer ja se senten constrenyits, no?
Sí,
sembla que els estiguin apretant.
Si em permets, Patricia, la majoria de vies que estan limitades, per exemple, a 80 ara, i que amb la variable podríem jugar a l'alça, estaven limitades abans a 100 km per hora. La majoria, excepte l'autopista del Garraf. A 100. Anar de 100, anar a 80, tan sols és un diferencial de 9 segons per quilòmetre recorregut. Per tant, el constrenyiment o les restriccions que imposem a l'usuari és absolutament mínim si ho posem al costat dels guanys que comporta, sobretot de seguretat vial, però també de millora de qualitat de l'aire, no? Per tant, clar, estem parlant d'una cosa que té molt a veure amb les sensacions, amb determinades emocions. De totes maneres, la zona de limitació és una zona molt acotada i molt curta, O sigui que jo crec que amb el temps es aniran consolidant els guanys sobre aquesta restricció de 9 segons per quilòmetre recorregut.
Antonio, però...
No, jo solament torno a insistir de que jo diria de que també amb aquestes limitacions de la nit el que ja és, estic segur, ho confessin o no ho confessin, no? L'aposta d'intentar consolidar tot el que ha baixat en incidència, vamos, o el que s'ha guanyat en seguretat respecte a dos de les franges, el tema dels caps de setmana i el tema dels joves, perquè jo crec que de tots els resultats que s'han posat al damunt de la taula, el més espectacular és que realment
s'ha reduït la mortalitat entre els joves d'entre 20 i 29 anys.
Sí, la gent de la vintena és que era el gran desastre en aquest país, això ha caigut. I després també el que podríem anomenar globalment tot el que pertoca al cap de setmana, que és també quan la gent ha sopat l'alcohol, vull dir, és tot més complex. Jo realment aquesta sensació que tenim ara de que hem partit per dos els morts que teníem a l'any 2000,
no, mai, crec, és veritat
crec que és una tendència que justifica aquesta decepció de dir, bueno, és que ara podria donar una mica més de gas.
Sí, a veure, la gent que complim els límits de velocitat, que jo ho feia sempre, tenies molt la sensació d'estar assetjat per una quantitat de conductors desaprensius que et passaven, bueno, t'avançaven a unes velocitats supersòniques. I en canvi ara tens la sensació que realment el tràfic s'ha pacificat, i que la gent va més assenyada, que no van amb aquesta mena de avidesa de córrer, i per tant jo tens més sensació de seguretat, això és veritat.
Un oient diu que algunes ciutats d'Europa els autocars, quan estan estacionats, apaguen motors. Senyor Pérez Moya. Això aquí encara no arribarà de moment.
No, vaja, nosaltres no ens hem plantejat aquest tipus de mesures, entre altres coses perquè estaríem més vinculats a la mobilitat d'àmbit urbà, i aquí entraríem amb les competències de caràcter més municipal, no? Però de totes maneres estaria en funció d'indicadors de contaminació que nosaltres de moment, ni de moment, vaja, no ens hem plantejat en absolut posar-ho en pràctica. Permeteu-me un últim raonament. Digui. A l'entorn de la limitació de velocitat i de la seguretat. Fixeu-vos, amb la demarcació, la província de Barcelona és la que hem tingut els resultats més negatius respecte a aquesta important reducció de la sinistralitat en tot l'any.
Que justament és on s'aplica això dels 80 km per hora, de moment.
Sí,
però no n'hi ha prou.
És el que volia... No, és on volia entrar. A la zona d'aplicació, mentre el conjunt de la província de Barcelona hem pujat un 4%, a la zona 80 d'aplicació dels 80 quilòmetres per hora,
sí,
hem reduït les víctimes mortals en quasi un 40%, tancat a 31 de desembre. I hem tingut 150 accidents menys que l'any passat. Em refereixo a accidents amb víctimes mortals greus i també lleus. Per tant, a la zona 80 ha tingut un comportament tres, quasi bé quatre vegades millor que el conjunt de la província de Barcelona, on els resultats no han estat tan positius, tot i que la província de Barcelona té una reducció respecte a l'any 2000 del 58%. Uh-huh. Per tant, tenim una tendència positiva, dit això.
Bé, la velocitat variable, queda clar, començarà a la C31 i a la C32 el 15 de gener, però aprofitem per recordar que els radars de la velocitat variable, i no vull ser dolent amb això, però és la pregunta que s'acaba fent tothom, no tiraran fotos fins quan, senyor Pérez Moya?
Tenim dos mesos, diguem, per anar-nos adaptant.
Ens podem passar una miqueta, no?, de moment.
Bueno, sí, però jo estic convençut que com que la variable s'aplica en funció de la pròpia densitat del trànsit, i sí, per tant és una velocitat que s'adequa a la pròpia mobilitat, el fet de que sigui en aquest cas a la baixa,
sí,
és perquè les condicions de trànsit
t'obliguen a anar a la baixa. Exacte.
Per tant, fins i tot dos mesos després, jo sóc dels convençuts que les sancions, si es produeixen,
seran
mínimes.
Bé, i una cosa més, quines previsions hi ha per l'operació retorn d'aquest llarg pont de Cap d'Any i Reis? Perquè, noi, això està molt pelat aquest matí, no veiem cap cotxe i fa por. Quan passa això, dius, a veure si dimarts farem un tap d'aquells de 40 o 50 quilòmetres a alguna carretera catalana.
Bueno, la previsió que tenim és la de la xarxa viària que connecta l'àrea metropolitana amb els entorns pirenaics, no? Per tant, és amb la zona de neu, i per tant seran les carreteres que baixen
de l'interior, bàsicament, del Pirineu.
Sí, les que baixen de la Vall d'Aran, Andorra, Seu d'Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, seran les carreteres que patiran i patirem més durant tant aquest diumenge com de cara al Dia de Reis.
El diumenge es preveu que hi hagi embolic ja, en renou.
Sí. No, nosaltres, com sempre, demanem a la gent que la mesura del possible...
Si es pot fer esglaonat, allò que ens trobem tots al matí, aleshores. Dius,
que no tots surtin al matí, tot de com, no? Però que al llarg del dia, del propi diumenge o del mateix Dia de Reis, intentin anar retornant de manera esglaonada. Això és el més positiu per tothom. Però som conscients que la xarxa té la capacitat que té i, per tant, aguantarem, no? I anirem informant a la gent de quina és la situació del trànsit perquè es pugui organitzar de la millor manera possible.
Molt bé. Com sempre, des d'aquí, des de Catalunya Ràdio, farem també un ampli seguiment de l'última hora, minut a minut, de la situació del trànsit a les carreteres i autopistes catalanes durant aquests dies de pont. Moltíssimes gràcies, senyor Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit. Felicitats una vegada més per aquestes dades i que continuï la bona feina.
Gràcies a vosaltres, a tots els tertulians, i molt bon any a tots.
Igualment, bon any nou. Que vagi bé.